Hola, molt bona nit. Benvinguts a les cites cegues des d'Ona Codinenca. Us saluda Jaume Segalés. Aquesta música que avui posem per començar l'espai és de la més adient que podíem trobar per una persona, per un convidat com el que avui ens pertoca. És la versió més moderna, 20 anys després de la mort de Félix Rodríguez de la Fuente, cobrint la Iditarod, la cursa que recorda doncs el salvament de tot un poble a Alaska, que estava sotmès a una malaltia importantíssima i que gràcies a un trineu de gossos va poder-se salvar perquè es van portar els medicaments. Recorden doncs la música de L'Hombre y la Tierra de Félix Rodríguez de la Fuente. Aquesta és la versió més moderna que se n'ha fet ara pel 20è aniversari de la seva mort. Sí, sí, ho han encertat. Parlarem de trineus de gossos, de mushing. No només d'això, també de cavalls, de rutes, d'Ainara, que és la nova aposta del Pep Parés, que és actor, director de teatre, personatge conegut, reconegut a la nostra televisió i, a més, com no, un faliuenc de pro. I vostès saben que cada temporada passa per aquí uns quants dies per estar al costat de tots nosaltres. Avui serà aquí amb nosaltres, a Ona Codinenca, a les cites cegues. Amb nosaltres, a les cites cegues, des d'Ona Codinenca, tenim una persona que vostès, evidentment, garantit que el coneixen perfectament, del poble, i a més d'una altra entrevista que va estar mantenint aquí fa no massa temps, 3-4 mesos mal comptats, però en aquest cas parlant més d'excursionisme i de muntanya. És el Pep Parés, que, en algunes entrevistes... Pep Parés, molt bona nit.
Hola, bona nit, Jaume.
En algunes entrevistes inclús et consideren periodista. De fet, ets actor, has estat director, i també ets director de curses, clar.
Sí, sí.
I esportista.
Sí, i una mica de tot. I, bueno,
com t'agradaria a tu que, si t'haguessin de posar un apèndix a la targeta, què t'agradaria posar?
Ostres, doncs no ho sé. Potser inquiet. Home inquiet.
Home inquiet, exacte. Sí. En la franja entre l'aventura i els interessos doncs, de fer coses noves cada vegada, perquè, clar, de fet, tu has estat un innovador. Escolta, aquest any es compleix 80 anys del naixement del mushing, podien dir-ho, d'aquella història que gairebé sempre ens has recordat tu als mitjans de comunicació d'aquell poble nòmada d'Alaska. Nomen es deia, oi? Mm-hmm. Poble? Fa 80 anys d'allò. No sé si aquest any a la Pirena fareu alguna celebració especial d'això.
Sí, de fet, no és l'aniversari de la cursa, perquè la cursa es va reiniciar fa uns vora 30 anys. Uh-huh. El que sí és, doncs, és el recordatori d'aquella gesta, sí. que uns gossos de trineu, tenint en compte que el poble de Nomi, que estava sota l'estret de Bering, estava aïllat per tempestes que no acabaven de marxar i que els aeroplans que hi havia no hi podien anar de cap manera, doncs van tornar a demanar al Muixer, que havia sigut el courier, el correu, que havia estat sempre fent aquest recorregut amb trineu, doncs que, si es pot, portés una sèrie de medicines a la població de Nom. A partir d'aquí, ell ho va intentar, va tornar a preparar els seus gossos, va lligar els seus trineus, carregat de medicines, i va tornar a fer la mítica ruta, que és aquella ruta que ara fa commemora la carrera de l'Airi Tarot, i on va morir Férez Rodríguez de la Fuente, també, doncs, fa 20 i tants anys. I amb els seus gossos, doncs, lluitant contra les tempestes i amb el temps que no acaba de marxar, va poder arribar a Nom, es va vacunar la gent i es van salvar moltes vides, no? I a partir, doncs, honorant aquesta gesta, va ser quan es va decidir fer l'Airi Tarot, que és la ruta de les medicines, per dir-ho manera, que va des de Anchorage, la capital, fins a Nom, a dalt, sota l'estret de Bering. Mm.
Una ruta que ha servit també, doncs, d'iniciació per a molts muixers internacionals, però, de fet, aquí a Espanya, podríem dir-ho així, de clar, l'estat espanyol, o al Pirineu, com a mínim, el bateig de molts muixers va ser precisament la Pirineu, que porta la meitat, per tant, de la història del muixing en marxa, no?
Sí, aquí, quan vam començar a Pirena, doncs érem quatre gats, era més que quatre gats, quatre gossos.
Sí, quatre gossos i
algun gossos. Quatre gossos que portàvem, doncs, amb molta il·lusió els caps de setmana, fèiem sortides, travessies així, doncs, sense carrera ni sense res, sinó pel plaer, doncs, d'estar amb els gossos a la muntanya. I, doncs, era aquella il·lusió dintre de la ignorància que tots teníem de tots els mitjans que s'havien de fer servir. Així. Però, bé, hi havia moltes ganes de fer coses i vam començar una petita lliga catalana i llavors, doncs, ja se'm va córrer també a mi el plantejament de donar Pirena, que en principi, doncs, havia de ser una cosa puntual un dia i tal, fins que llavors es va estar convertint, doncs, en aquesta mena de competició, travessia. Sempre m'agraden els dos termes perquè travessia té aquest sentit més de muntanya, muntanyar, que els francesos, no? Que és el que una mica també respira dintre la prova, i també la part de competició que fa que, doncs, que la gent s'estimula a preparar millors gossos, a preparar-se millor ells físicament també, i a fer, doncs, que tenir gossos cada vegada més preparats i més amb una mentalitat més disposada, doncs, a córrer.
Com ha evolucionat, en el cas de molts muixers, és evident, no?, per les posicions que fan i pel temps que baten, però més en el tema dels gossos i l'atenció que tenim aquí a Espanya amb els gossos, gràcies a veure Pirena Televisió, gràcies a participar-hi molts muixers.
Sí, a Pirena ha estat una espoleta, perquè moltes vegades, doncs, parlaves amb gent i, doncs, molts dels grans muixers d'ara havien començat veient capítols a la televisió de Pirena i veient aquella la neu, els gossos, la tempesta. Generalment, gent molt sensible hi ha a la muntanya, molts d'ells han estat també muntanyencs, no? I més gent que els agrada els animals. I amb aquesta combinació, més l'estímul aquest, doncs, que les imatges de Pirena, doncs, provocaven amb molta gent, doncs va ser quan moltíssims nois dels Pirineus, de Navarra, d'Aragó, de Catalunya, bàsicament, després també alguns de Madrid, alguns de Cantàbria, i així es van començar a engrescar en aquest nou esport que estava a les Beceroles, que tot just començava a Espanya. Jo recordo quan la primera vegada que vaig anar a presentar això a algunes televisions, doncs em deien, a veure, clar, em rebien, doncs, bueno, perquè, doncs, ja tenia una història a la darrere, doncs, d'actor i guionista i tal, a la televisió, i a portar molts capítols pensava que boig del tot no duria estar. Per això potser em rebien, no? Però em deien, a veure, recordo tot el espanyol, a veure, però perros de trineu, d'on? Dic, no, Pirineu, però, a veure, perros de trineu, de los de Alaska, en el Pirineu. Diu, sí, això, però, hombre, i tal, i ara els importàvem les imatges que havíem gravat i coses d'aquestes, no? I, bueno, no és tan mal, bueno, i els deien, escolti, si els enviem i no els deixem pagar res, les imatges, ens en passaran alguna i tal, bueno, pues venga, enviant-nos alguna i tal, i així es va començar, no? I llavors es van fer, i el primer any, doncs, van passar moltes imatges, perquè realment eren molt maques i sorprenents, perquè això ho veies a Alaska, doncs era una altra història, però veure-ho aquí al Pirineu, doncs, a casa nostra, no?, doncs encara més xocant, no? I a partir d'aquí, doncs, va ser quan va començar a consolidar-se Pirena, en els primers anys, doncs, que voluntàriament ens passaven imatges, fins a un punt, doncs, ja amb acords ja clars i concrets amb les televisions, i, doncs, i amb l'abast tant nacional, estatal, com internacional que ara té, no?
De fet, aquesta gran difusió, sobretot aquesta pluja, no?, de cada any anar ensenyant amb imatges i anar ensenyant a través de ràdios i anar publicant a través dels grans diaris, segurament ha fet que variï una mica el tractament de la imatge, no? Al principi el que dius tu era més una imatge bucòlica. Ara què s'aposta més? Per mostrar la convivència de l'home amb la natura i amb l'animal, més purament competitiu? Quines imatges demana el públic, que ja molts d'ells és públic expert, ja coneix la Pirena?
Nosaltres intentem no perdre mai aquest feeling, aquest lligam doncs, sentimental de la muntanya, dels homes que estan allà, que estem allà doncs, lluitant contra els elements, per dir-ho d'una manera, en un món que doncs, a l'hivern és hostil, doncs, perquè estàs a 2.000 metres, estàs a 8, 10, 15 graus sota zero, vas amb temps forts i així, no? Transmetre aquesta imatge de repte, aquesta imatge d'aposta, aquesta imatge de voler viure la vida, de voler cremar la nostra vida, com se sol dir, si posem el símil d'una espelma, doncs d'una manera plaent, sense fer cap mal, col·laborant amb uns animals que han estat al nostre costat des de fa milers d'anys i que s'han mostrat potser com els mamífers més fidels a l'home, d'aquesta relació entranyable, mostrar també aquesta relació entranyable entre home i gossos, tant passa amb els gossos doncs, de rescat, com passa amb els gossos contra explosius o drogues, com passa amb els gossos de ramats com el gos d'atura, que a vegades se'n diu gos d'atura, però no és qualsevol gos que pot ser gos d'atura. He vist des d'un husky fins a un Terranova, gairebé, aquests gossos tan grans negres fent de gos d'atura, no? I sobretot també amb nosaltres per quedar amb l'esport, però també hem volgut que tingués molts més al·licients, i és que, sense deixar una mica aquesta història doncs, meva del teatre i de televisió, també he volgut intentar narrar històries humanes amb tots els capítols de Pirena, que sempre hi ha algú altre que és interessantíssim de conèixer-li els seus punts de vista, la seva relació amb els animals, amb el món, amb la natura, com es planteja la vida. Clar, són gent de vegades de 17 països que venen aquí, no? Que ara mateix vindran doncs, gent d'Alaska, gent dels Estats Units, també, i potser algú de Kamchatka, de Sibèria, corre. Clar, tens una varietat de procedències, de maneres de veure el món, d'enfocaments, que són dramàtics, ho dic dramàtics des del punt de vista de teatre, no? que són explicables i són apassionants, no? I llavors, a més, doncs, hem fet també un esforç molt gran per apuntar sempre aquest punt de pedagògic, aquest punt de gaudi de la natura, del medi ambient, no? I amb això doncs, hem arribat fins a tenir uns microespais com els que se'n diuen tornar a la natura, doncs, que són, quan hi ha naus, sobretot rapaces d'aquestes potents, des de voltors fins a àligues, així, que han estat ferides o enverinades o electrocutades, hi ha uns centres de recuperació de fauna salvatge, per exemple el de Vall Calent a Lleida o el de Torreferrussa aquí a Barcelona, doncs que se'n cuiden de posar-les bé, de sanar-les i a partir d'un punt de tornar-les amb el seu xip corresponent, tornar-les a deixar a la natura per controlar el seu desenvolupament i a més doncs, per anar mantenint la biodiversitat que ens fa tanta falta per no perdre l'equilibri en la natura i la cadena alimentícia i tal. I això també ho hem integrat nosaltres aquí. I també d'uns anys cap aquí hem integrat també doncs poetes catalans, no? Doncs que ens han fet que moltes vegades doncs acaben els reportatges de Pirena, sobretot Bocanal 33, doncs llegint un poema, no? I penso que aquest poema barrejat amb un crepuscle meravellós o l'alba, no? Amb aquests espectacles que ens ofereix la natura, que només falta ser-hi, perquè ja hi és allà aquest mantell blanc, aquesta puresa, aquest aire, aquest cel blau mediterrani, són unes barreges meravelloses, no? I fa 2 anys que estem llegint sempre poemes de Miquel Martí Pol, sí. Aquest any potser canviarem, però vull dir, estic pensant Miquel Bausà també, un altre poeta, i són tot elements condicionants doncs, que fan que al costat de l'esport, de la competició, que hi ha de ser, perquè és el que dona estímul i el que fa que la gent millori els seus gossos, així, tot això fa que el programa de televisió de Pirena doncs tingui un públic matent, diguéssim, molt, molt ampli, no?
No només el públic, sinó... Jo imagino que dels participants hi ha d'haver de tot, i segurament hi ha alguns professionals que venen i que tothom s'estima els animals, òbviament, però va més a la seva. Altres que sí que viuen aquesta convivència amb l'animal, de fet, doncs, tota la vida, no? És a dir, es treuen hores de sobre per estar amb ells, pateixen molt quan pateix el seu animal, i aquest tipus de gent són els que possiblement fan més gran la Pirena, amb el contacte amb els espectadors in situ, inclús, no?
sí, no, hi ha gent doncs, que evidentment és més professional, no? I doncs prepara gossos molt potents i molt macos, i tal. Llavors, doncs, si veu que el gos no li acaba d'arribar al ritme de que tenen els seus així, doncs, i veu que, hi ha, que aquest gos pot ajudar a avançar d'altres equips que són més fluixos a nivell, doncs, els hi cedeixen el gos o els hi regalen, els hi venen el gos, no? I l'altre, doncs, té una ajuda increïble perquè de cop i volta veu com un gos estimula els altres seus i va pujant també al seu nivell. Però llavors hi ha gent que tenim sempre, i m'hi poso en un mig també, els nostres gossos de sempre, no? No només això, sinó hi ha amics, com per exemple el Josep Domingo, doncs, que quan té un gos que ell veu que no li segueix el ritme i tal, doncs sempre me'l proposa si me'l vull quedar, no? Perquè sap que, bueno, que a casa tindrà una bellesa tranquil·la fins a la mort, no diguéssim.
Tu els hi fas el pla de jubilació, vaja.
Sí, no, el cas és que, clar, tinc 15 gossos i d'aquests pràcticament només puc córrer amb 10, no? Perquè els altres 5 doncs, són l'inserso, no? Doncs clar, doncs tinc l'agost, la Belín, la Pinta, la Pireneta, la Pirena, doncs que són gossos que no deixaré mai, no? Perquè han estat amb mi, l'agost, vull dir que són... I moriran a casa, i si pot ser, en pau i tranquil·litat i ben cuidats fins al final, no?
Hi ha molts muixers i molts gossos que porten molts anys venint de Pirena. De fet, segurament algun porter... N'hi ha algú que porti totes les Pirenes?
Totes les Pirenes sembla que no, perquè és clar, és molt complicat, eh? Vol dir tenir sempre l'equip a punt, vol dir 15 anys de continuïtat, però hi ha gent que porta 10, 12 Pirenes, sí. Vull dir que Jorge Aurelio Ruiz, per exemple, que és de Cantàbria, que és un home que es dedica a cuidar... La seva feina és cuidar els ossos que hi ha als pics d'Europa, i aquesta és la seva feina, estar sempre viatjant, i llavors, com si no tingués prou d'animals, a sobre doncs, té una vintena de gossets a casa seva, no? I són gent que imprimeix aquest caràcter que deies tu, doncs, de amical i així, no? Però una cosa que és molt important és que, així com abans, els que quan estàvem en plena ignorància, parlo 17-18 anys enrere, doncs veiem un gos que tenia que era nòrdic, a Husky, doncs vinga, allò lligàvem el trineu, a veure què passa, i llavors patíem perquè no ens tiraven i tal, i ens desesperàvem i tal, perquè no ens adonàvem de que no qualsevol gos serveix per córrer, encara que siguin de la raça que digui que poden ser la millor o no la millor.
Oi, jo recordo el Goyo del Real que va venir amb els campions d'Espanya de bellesa i clar, no el tiraven.
Clar, clar. Llavors el que sí hem après una cosa que és una llei fonamental, i és que els gossos, malgrat siguin gossos com els éssers humans, tots som éssers humans, però mira si en som de diferents els uns amb els altres, no? I llavors em faig una mica el símil amb els humans, no? Jo diria que els gossos de Pirineu són aquells gossos que si fossin persones tots serien del centre excursionista de Catalunya, no? D'aquesta gent que els agrada esfolar la samarreta. Jo m'adono que sóc d'aquests, i a més no fer-ho i fer d'altres coses i estar doncs, a casa llegint un bon llibre, escoltant música, és tan maco i tan... té tan valor com el que fem nosaltres, però nosaltres amb els gossos els hi hem de descobrir de petitons aquesta passió per córrer, però innata, perquè hi ha un punt que tu no els hi pots posar dintre. És com les persones, som com som. Hi ha persones més còmodes a nivell físic i d'altres que no, que pugen cims i tal, i fan una excursió tal, i arriben a casa suats i tal, i un altre diria, però per què fas tot això si això no et dona res? I dius, perquè m'agrada, o com jo vaig a caminar, o tinc la mountain bike, em faig unes pallisses, no, dents, i en tant sortim a fer cicloturisme amb uns amics meus, cada 6 mesos o així, no? I ens cansem i tal, però dius, hosti, quin plaer, no? Doncs amb els gossos és el mateix, no? Els gossos és... quan tu has sabut, tens la capacitat de saber triar realment i de saber prescindir de gossos que no saps que tens per l'escadellada, jo em lligo la mare al costat i comencem a córrer doncs 100, 200, 300 metres i de seguida veus aquells gossets que contínuament els tens enganxats als teus talons i aquells altres que comencen a mirar per aquí, per allà, es paren, miren aquí, miren allà, doncs bueno, aquests gossos que són tan bons i tan lloables i tan dignes de ser atesos com els altres, el que fas doncs, és arreglar-les aquell amic o aquell veí que un dia te'n demanava un, que saps que no, i et quedes amb aquests gossets que ja els hi veus aquest punt de centre excursionista de Catalunya, no? O de centre excursionista del Masnou, no? De Sant Feliu. No?
Qualsevol raça serviria, per exemple, un brac o un dàlmata o això, no?
Qualsevol raça, amb una certa forma de cos, amb unes cames com d'humana, amb un cos estilitzat i així, pot servir. El que passa és que està comprovat que doncs, aquests gossos doncs, que tenen cames més llargues, com els gossos caçadors, no? Doncs són gossos que van molt bé, molt, molt, molt bé per córrer, no? En canvi, per exemple, un dogo que és tan gros, doncs la seva mateixa pesantor doncs, faria que no fos àgil, no? Que sigues que pot dir que pot tenir molta força d'arrossegament, com un mastí dels Pirineus, li pots posar un carretó darrere amb un parell de nens i tot arrossega i pam, pam, el seu pas. que no vulguis fer córrer, no.
Clar. És a dir, aquests farien més tirades de temps, molt més temps, i els altres podrien fer més sprint, que en definitiva és el que es basa a Pirena, no? Etapes més curtes, no?
Sí, és una barreja d'esprint i distància. De bases són etapes curtes, algunes tenen 50-60 quilòmetres, d'altres en tenen 15 o 20, depèn dels desnivells que fan, no? Però el que sí que és cert és que, a part que algunes puguin tenir doncs, distància que se'n considera sprint, que no mitja distància, el fet de que sigui un dia darrere l'altre és el que fa que tots els muixers, els conductors de trineu, hagin de tenir aquesta logística, no?, de pensar, i sobretot estratègia de pensar, bueno, aquest gos allà es reservava, que és un gos que per les pujades venia molt bé, doncs esperaré, doncs, Port Ainé, que és una pujada que puges al pic de l'Orrio 2.400 metres, no?, aquesta etapa que és més ràpid, doncs que arribi fresc aquí o que corri aquesta etapa més plana, clar, i tot això fa que durant 15 dies tu puguis tenir una sèrie de gossos en perfectes condicions, no?, i això és el que, una mica, el que...
De tota manera, tu segueixes sent romàntic, no només amb el tema natura, sinó concretament amb els gossos, no sé ara, però fins fa 3-4 anys, seguíeu mantenint un capítol a part pels nòrdics, respectant els que mantenen els nòrdics i que, tot i que podries portar-los a les cans i buscar la manera d'aconseguir més rapidesa, doncs també premiar la bellesa i el sentit de base d'aquest esport, no?
Sí, sí, per nosaltres és molt important, no? O sigui, sempre, des de que Pirena es va obrir tots els gossos, perquè una mica va ser com democratitzar l'esport, no? Fins fa ja poc, doncs, hi havia com la imatge de que només els gossos nòrdics podien córrer curses de trineu, sabien pel trineu, i ja torno a dir que no és veritat això, que el que importa és la mentalitat del gos, no? Que mentre tingui un cos mínimament apte, doncs, quan aquí fèiem només nòrdics, ja Ferrer de la Fuente, ja quan va morir en aquella carrera, l'editor d'Alaska, ja tothom portava gossos petaners, perquè és clar, a veure, el que és natural són els gossos barrejats, perquè quan una gossa va alta i està desitjant d'acoplar-se amb un gos, que són aquells dies concrets de l'any en què passa això, doncs no li preguntes si tens pedigrí o no tens pedigrí, evidentment. Llavors la natura per ella mateixa tendeix al mestissatge i passa afortunadament amb les persones i passa amb els animals. I llavors del mestissatge en surten gent doncs, genèticament molt forta i com gossos genèticament molt forts, no? I llavors sobretot ara s'aprecia molt els gossos l'herència, és a dir, que el pare sigui un bon corredor, que la mare també, que l'avi una gran campiona, que l'avi també, que el besavi i tal, que va són avis i besavis que estan vivint i estan corrent al costat d'ells amb les curses, perquè clar, la vida d'un gos és molt limitada i en un any pot ser pare i en dos anys pot ser avi i en tres anys pot ser besavi un gos, no? En funció de les cadellades que vagi tinguent, no? Però aquest esperit que deies tu de carinyo, sí, jo mateix, doncs, els meus gossos, la meitat són nòrdics, no? I ja fa 4 anys, doncs, que jo també corro Pirena, el que passa que surto primer de tot a Trenc d'Alba al matí amb els meus gossos i faig una mica de camí buscant, intentant obrir pista i senyalitzar també a l'equip organitzador si hi ha algunes coses que no poden ser un perill o així, i com que ho faig des d'un trineu i amb la visió que et dona un trineu i amb la velocitat que et dona un trineu, ets molt més sensible a percebre doncs, aquests possibles perills. No?
Abans parlàvem de la fidelitat de corredors. Suposo que hi ha molts patrocinadors i col·laboradors, estacions, que també s'han mantingut fidels sempre a Pirena, no? I això és encomiable, perquè en aquest món tan salvatge avui en dia i més al món comercial, és molt difícil mantenir durant una dècada i mitja a tothom al costat teu, no? O molta gent.
Sí, és molt difícil, i a més, tenint en compte doncs, que el Pirineu és el que és i no pots inventar el de Pirineu ni pots començar a enfadar amb ningú ni tal, i que sempre has d'intentar doncs, ser, home, a veure, intentar ser seriosos, professionals, som per una aposta molt forta que vaig fer fa molts anys, doncs penso que som l'organització més professional, no? Seriosa, tothom ho és, tal qui munta una carrereta petita com el gran, però professional, i també ens hem dotat de recursos, de motos de neu, de motos de 6 rodes amb cadenes, per poder abastar i per poder socórrer qualsevol persona, qualsevol moment i qualsevol gos, no? I això sí que ens ha donat doncs, un distintiu especial que fa que les estacions ho reconeguin. Perquè passes per estacions i dius, clar, vas veient aquí i volen fer una cosa que és la mil·lèsima part de Pirena i et demanen això, et demanen allò, et demanen l'altre, demanen l'altre. I nosaltres, com que tant anem amb unes estacions potents com estacions molt petites, el que hem fet és tenir tota la infraestructura nostra, no? Allò on ser auto... que volem-nos per nosaltres mateixos, no?
Autosuficients, clar.
Autosuficients, no? I llavors vol dir doncs, que portem els nostres grups electrògen, els nostres llums, els nostres crons, els nostres jutges, els nostres marcadors de pistes, el nostre tot, i llavors clar, hi ha estacions, com et deia l'exemple de Baquella Baret o d'Andorra, que diu, no, és una delícia quan ve Pirena, perquè no ens hem de preocupar de res, no? A més, els hi marquem el camí i ells ho fan tot, no? I en canvi, doncs, obtenen una important repercussió mediàtica, que és mostrar els paisatges de les estacions. O sigui, les relacions sempre se solen mantenir quan hi ha un equilibri del que dones i el que reps, no? I afortunadament, doncs, Pirena hem intentat sempre donar més del que rebem, que és la manera de tenir sempre excel·lents relacions amb tot el Pirineu i a tot arreu, i en la vida mateixa també, no?
De fet, es va començar amb poc material i ara l'espectacle visual que es pot veure en una estació, que després, per cert, queda tot recollit i no es nota res, però l'espectacle visual i d'impacte de patrocinadors és una cosa espectacular ja per veure, és a dir, només acostar-te ja veus tot el muntatge de la música, dels iglús, tot això porta molta gent i també suposo tot això ho agraeixen els patrocinadors.
Sí, no, clar, els patrocinadors volen, a part d'estar embolcallats amb una bona imatge, no, diguéssim, i afortunadament, doncs, Pirena no només mostra un poquet estàtic a les seves marques, sinó que té un look social, té una imatge social molt positiva, com ens han comentat alguns mitjans d'informació i ens han valorat des de molts altres llocs, no? Com ho prova el fet que tinguem totes les institucions al nostre costat, com ho prova també, doncs, la nostra observança del medi ambient, entre altres coses, doncs, Pirena podria tenir, doncs, 100 equips de trineu i podria tenir d'esquijora, que són aquests que van a esquí de fons, no sé quants, però de fa molt temps vam limitar a l'entrada a 40 equips amb trineu i 10 amb esquijores, que són els que van esquí de fons i un o dos gossos lligats davant, com deia. I ho vam fer, entre altres coses, per una mesura, doncs, de sostenibilitat, no? De que d'aquesta manera controlem el que estem fent. Si ens desbordéssim, podria ser que no ens passés com ens passa ara, que sempre quan sortim d'un lloc intentem deixar-ho com si no hagués passat res, que s'hi vegi només les petjades sobre la neu i res més, que és un dels altres pressupòsits importants de medi ambient, no? De reutilitzar les coses, de recollir-les i deixar la natura com si no hi haguessis estat, que és el millor que pots fer en la natura, no? I en aquest sentit sí que hem procurat ser molt, molt seriosos.
Estem a Cita Cegues, a Ona Codinenca. M'agradaria fer una última pregunta al Pep abans de fer una petita pausa per sentir música i després seguirem parlant amb ell de moltes altres coses, de la seva vida professional fora del que és Pirena i d'altres iniciatives que té. Però sí que m'agradaria una confidència que segurament mai has explicat. És cert que en el seu moment grans empresaris espanyols van intentar comprar-te la Pirena i tu, apostant per seguir sent una cursa ecològica i respectuosa amb el medi ambient, t'hi vas negar. Tu ara mateix, si et vinguessin a comprar Pirena, la vendries?
En aquell moment, doncs, hi havia marques, inclús una marca de tabac i de begudes alcohòliques fortes i així, doncs, que sí que vam veure que era, bueno, que era una manera molt maca de possiblement de poder-se rentar la cara, no? Muntant una cosa com Pirena i que els hi portés jo i tal així, no? I en aquell moment vaig dir que no, crec que vaig fer bé, perquè la prova és que la història, doncs, la publicitat va canviant cap a aquest cantó. És a dir, tenim ara totes aquestes coses que són nocives per la salut, que comencen a estar prohibides a tot arreu, no? I fins i tot dintre 4 dies la Fórmula 1, que rebrà una bona patacada en aquest sentit, no? Perquè, doncs, vol dir, perdrà grans patrocinadors. Però, bueno, és una manera de pensar que, com també el fet de no fer grans aventures mai, sinó anar creixent d'una manera progressiva i en funció dels resultats obtinguts i així, no? També ens ha fet, doncs, que aquest aspecte del seny català, doncs, de no fer volar coloms ni fer coses fantasmagòriques, sinó de apostar sempre sobre el segur i sobre les coses que tu creus que realment pots fer, sempre intentar millorar i sempre intentar engrandir la història, no? En aquest sentit sí que estem contents.
Com us diem, doncs, ara seguirem. Pep, en un instant continuem parlant d'altres qüestions de la Inara i de la carrera com a professional de l'escenari. Seguim amb uns quants professionals de l'escenari, per cert. Jackson 5, I Want You Back. És una reversió de la Motown, d'aquest superèxit que ja té, per cert, més de 25 anys. Seguim a Ona Codinenca. Cita Cegues, cada dimarts amb tots vostès, cada dos dimarts. You Estàvem parlant amb el Pep Parés abans de la Pirena i lligat, suposo, també a l'esperit de Pirena. Per cert, Pep, Pirena i Ainara, els dos noms, com és que t'agraden tant aquests tipus de noms? Són de mites, clàssics, no?
Bé, Pirena sí, Pirena pertany doncs a la reina Pirena, que surt ja doncs en moltes llegendes, sobretot doncs amb Jacint Verdaguer, en la llegenda de l'Atlàntida, és quan el gegant Hèrcules que va a buscar el taronger de les taronges d'or del jardí de les Hespèrides en el continent desaparegut de l'Atlàntida, doncs és quan passant pel Pirineu s'enamora de la reina Pirena, no? Fins que el malvat Gerió, monstre de tres caps, fill primogènic de les arenes de Llívia,
com deia, com te la saps, eh?
Doncs la mata, no? I llavors ell torna allí, aquí, i fa una gran foguera, i és quan, per això té el nom de Piros, de Pirineu, que vol dir foc, no? Això és una de les vessants. D'altres és que els crits, quan van arribar al Pirineu, van veure que hi havia moltes fogueres perquè hi havia petites mines de minerals i tal, i doncs també van dir Pirineus, no? Muntanyes de foc. I ve d'aquest mite, diguéssim, de Pirena, perquè fins i tot és una obra que també el mite d'en Verdaguer l'havia adaptat per teatre, amb el nom de la llegenda de l'Atlàntida, sí. I precisament la meva dona feia de reina Pirena com a actriu, sí. No? I a partir d'aquí va ser més fàcil. Li vam obrir el Pirene, la vam convertir en una Pirena, i va ser així, no? I amb Ainara, doncs, Ainara ve del verb ainar, que vol dir renillar, relinxar en castellà, no? És un verb amb desús, suposo, d'origen àrab, i em va agradar molt la fonètica, i com que ainar és una acció, un infinitiu, doncs ho he canviat, ho he substantivat, no? I feminitzat, i he fet, perquè és té una pronúncia molt més clara, i s'ha convertit en Ainara, Ainara, la ruta dels monestirs.
Ruta a cavall, en aquest cas, tipus ride, també és competitiva, però diferent, no?, que Pirena, no?
Sí, també és així, és un tipus de competició doncs que no està en l'esprint, allò vinga a sac per arribar a un punt, sinó que és també de resistència, d'endurance, que diuen, no?, en anglès, la resistència dels cavalls. I llavors són 60 quilòmetres cada dia, que fa un equip que porta un genet amb dos cavalls i els pot anar alternant durant els 10 dies, que són uns 600 quilòmetres. I és una prova molt especial, que encara no està ni plantejada com a oficial a la Federació Internacional, ni a la catalana ni a l'espanyola, però que sí que ens l'admet com a prova pel respecte també que tenim els cavalls, seguint la tònica de Pirena, i també doncs perquè doncs és com un repte que molts genets s'han fet ja seu, i ja amb aquestes dues edicions que portem, a poc bona lletra, doncs són aquelles coses que per cert, casualment, doncs, quan estàvem allà a la vall de Camprodon, doncs vam organitzar també un dels 5 concerts de la Maria del Mar Bonet i Manel Camp, i em vaig trobar doncs amb el Toni Verdaguer de Sant Feliu.
Home.
I la seva dona, i em va fer molta gràcia, no?
Clar,
diu, no sabia que fessis això, sempre estàs tal, no sé què. Dic, sí, bueno, estem fent... I va ser molt entranyable, perquè va ser un concert doncs per 90-100 persones del poble, i alguns nouvinguts, perquè era un dia de festa, de pont i així... I va ser, bueno, aquesta manera d'anar escampant també, doncs, tot el que és cultura, poesia, sensibilitat, en cada indret de Catalunya ho passem.
Ruta dels monestirs. Una mica seria com la imatge dels cavallers de l'edat mitjana, no?
Sí, a veure, de fet és aquesta mena de travessia que passa per llocs emblemàtics de Catalunya, com pot ser doncs la ruta del Cister, amb els monestirs de Poblet, de Vallbona les Monges, en fi, tots els tres monestirs aquests que estan allà baix, i llavors també el propi Montblanc, que és un poble preciós medieval, després vam fer també Vic, amb tot el que és la part de Vic romànic i medieval, llavors també Berga, el camí dels bons homes, ha encetat una mica el camí dels bons homes, alguns llocs, trams no, perquè està molt malament, no? Per passar-hi peu no, però el cavall sí. Després vam anar també cap a Puigcerdà, a la ruta de la Cerdanya, i també és continuació de les Càters. Després vam anar a la ruta de les Ermites, que és tota la zona de Camprodon, de Llenars i Vilallonga de Ter, que és pobles tan macos de l'Alt Camprodon, diguéssim. I després vam a Besalú, que és un poble preciós, i per acabar doncs a la Devesa de Girona, no?
Ens parlaves abans, i molt, evidentment, sobre la llegenda de l'Atlàntida, perquè va ser, possiblement, és una de les obres que més has fet córrer, tot i que el Curial i Güelfa també va ser una de les obres que... De fet, et va donar nom a la companyia. Tu tenies una companyia que es deia Curial, de teatre.
Sí, companyia Curial, sí. Bé, de Curial i Güelfa, que va ser una adaptació que vaig fer, doncs, d'aquesta obra, que és una mica la Germaneta Pobra de les obres de cavalleria, perquè hi ha Tirant lo Blanc, que és la més coneguda, i Curial i Güelfa, no? I mira, em vaig una mica enamorar de la... que Oriol Agudazón va fer una adaptació del clàssic, actualitzant també una, en part la parla, deixant totes aquelles reminiscències fonètiques doncs, que podien recordar el català antic, perquè tingués un toc més poètic, més màgic, més històric, i sí, en vaig fer moltíssim, vaig fer més de 600 actuacions per Catalunya i Espanya i al sud de França i a les Illes Balears. Sí, va ser que va donar nom a la companyia, potser d'aquí també aquesta mica de passió per coses medievals, no?
Aquesta va ser la companyia que vas fundar quan vas arribar a viure aquí a Masnou, a treballar, sí. De fet, de professor. Tu vas començar fent de professor a Masnou, no? A Ocata.
Sí, no, de fet, quan em vaig casar, al cap de 15 dies, vam anar a viure a París, la meva dona, i vam estar doncs, un parell d'anys vivint a París i a Brussel·les, i allà va ser on vaig començar realment a fer teatre. Llavors, arrel de que una noia ens va veure, una noia catalana que coneixíem de París, va venir a veure'ns a Brussel·les amb una obra que fèiem un grup d'allà que es deia el Teatre Elementaire, i fèiem una obra que se'n deia Jacob Lenz, Una neix de la maison. Sí. I llavors ens va veure i bueno, va quedar així, vam venir aquí nosaltres i tal, i un dia doncs rebem una telefonada d'aquesta noia dient-nos que hi ha el grup Placa, que està fent una obra pintada per Joan Miró, que busquen gent amb expressió plàstica, amb expressió corporal i tal, no sé què, i que ella ens havia vist allà i semblava total que vam fer unes proves tant jo com la meva companya i vam entrar. Llavors vam estar 3 anys, doncs, aquí, a Mallorca, visitant el Joan Miró molts dies, els seus tallers, una experiència meravellosa. Tenim unes fotos que són per nosaltres màgiques, no?, d'aquests moments. I després vam estar voltant de gairebé 3 anys pel món, vam fer l'estrena al Teatre del Liceu, que és una mica la primera obra profana que entrava aquí l'any 78, així, no? Que no era òpera, exacte. I es va fer, a més va ser un moment que va coincidir amb la llibertat d'expressió, l'empresonament d'en Boadell i de Brutus Juglars, i així. I llavors vam estar voltant per Europa, fent doncs, un mes a Londres, un mes a París, on vam estrenar al Centre Georges Pompidou, aquest gran museu contemporani de París. Vam estar també a l'estrena del barri de la Défense de París, vam estar a Roma també un altre mes, vam estar a Alemanya, fins que va néixer el meu fill, i a partir d'aquí vaig decidir portar una vida més tranquil·la, i com que abans d'acabar la carrera a la universitat doncs, de història doncs, ja havia fet classes de català per a Òmnium Cultural, doncs una mica com allò, valorant els temps de guerra, doncs la Generalitat em va oferir de poder treballar, doncs, de contractat aquí amb l'escola d'aquí a Masnou.
I quina sensació tens quan arribes aquí a Masnou? Et trobes en un poble fent de professor i una mica, suposo també, donat el teu esperit aventurer, que ara encara demostres ja amb 50 llargs anys, és una mica com frenar-te, no? Com dir, molt bé, soc pare, és una nova experiència, però ara mateix possiblement m'agradaria estar fent teatre, no sé, doncs a Rússia.
No, més que res és que recordo que va ser un canvi tan fort deixar de fer teatre, perquè clar, els dissabtes, diumenges, gires, temps fora i tal, que recordo com una etapa meravellosa d'aquella a les 12 del migdia em venia a buscar la Toni, la meva dona, doncs amb el Pere, amb el cotxet, a l'escola, com una família normal, que era una cosa que no havíem viscut mai, ella i jo. I feia il·lusió i anar a dinar a casa i tornar a treballar i tal. Llavors aquí ens vam encarregar després de muntar per Sant Jordi un desembarcament dels grecs, bueno, amb tota una pila de coses que vam arribar a fer precioses, amb coses que... I llavors tenia l'avantatge que, esclar, tenia alguns elements més que els mestres, que eren molt bons, diguéssim, a la seva feina, però jo, clar, els hi feia mim, els hi explicava contes i tal, i nanos, doncs, que molts no gairebé no havia sentit parlar mai, el català, no? I va ser una experiència molt maca, però ja es pot dir que al cap de 3 mesos d'estar en l'escola ja vaig començar ja en l'adaptació de Curial Huelfa, no? I que la vaig presentar amb unes propostes que es feien de la Caixa i d'altra gent el mes de maig, i que l'altre any ja vaig tornar a introduir-me doncs, teatre com a companyia pròpia, i ja vaig començar doncs, tot el procés de teatre fins ara.
Què t'agradava més, les representacions més dramàtiques, més de paper, per exemple, o aquestes titelles, acrobàcies, que també has fet, no?, obres xinesques...
Sí, bueno, havia fet, sí, en uns moments havia estat molt, molt fort a nivell doncs, de caminar amb les mans, passar a la maroma, a la corda, anar amb bicicleta d'una roda, que eren coses que en una escola de teatre que havia anat ens havien ensenyat a fer, era com un element més, a Dinamarca.
Això es considera un gènere menor de teatre o no?
No, és una altra cosa diferent, potser s'acosta més al circ que al teatre, no? Però no, per exemple, la dansa Curial Huelfa realment era una combinació de tots els elements possibles, aquelles coses que has anat aprenent, no? Des d'ombres xineses fins a titelles, fins, evidentment, el pes fort que la representació personal, no diguéssim, l'acrobàcia, amb tota una pila d'elements dramàtics que utilitzava doncs, per fer l'espectacle. Llavors, quan vaig fer la llegenda de l'Atlàntida, també passava el mateix. El que passa és que, així com el Curial era sol i representava tots els 13 personatges, que em canviava ràpidament i tenia algunes coses així, que eren com, fins a cert punt màgiques, no? Com el Fregoli, no? De canviar-se molt ràpid així. Però llavors amb l'adaptació de la llegenda de l'Atlàntida va ser diferent. Ja érem 4 actors, ja anàvem més descansats en aquest nivell de no portar tot el pes de la bota, dic que doncs, jo era l'Hèrcules, diguéssim, no? I després ja va venir amb el Pep Bou, que vam fer doncs, l'Illa del Tam-Tam, que va ser molt maca, una mica rememorant el Folky Torres i els seus personatges, el Massa Gran i així, no? I va estar molt bé. No?
De fet, amb el Pep Bou vau tornar a Sant Feliu en Festa Major, que una mica tornar aquí a casa a la Festa Major és com el que els hi passa una mica al Tanet i Deixalles 81, no? El primer any suposo que ha d'impactar, no? Tornar a casa i estar a l'escenari el dia de la gran festa, no?
Sí, aquí vaig venir aquí per fer el Torn a la Tocassam del
Woody Allen. Sí, del Woody Allen. I llavors també estava ell, em sembla, aquell mateix dia o un altre dia fent el Bufa Planetes, no?
Sí, em sembla que sí, però no anàvem junts ni res, va ser una casualitat, per dir-ho de manera, no? Però sí, jo me'n recordo, penseu que vam fer allà Poliesportiu, el Torn a la Tocassam, i bueno, una obra que... Va ser l'última obra que vaig fer, perquè després d'aquesta vaig fer el Blanc, també, que és amb Escuma d'Alta Expansió, que va guanyar un premi el 18è Festival de Sitges i va estar 4 anys voltant pel món.
Això va ser una innovació, no? Com se't va ocórrer fer una obra barrejada amb espuma que ara, de fet, ja fa una dècada que en molts pobles es fa servir per esbarjo dels nanos?
Sí, però va començar amb aquesta història, fins
sí,
i tot.
Sí, per això.
Però en temps allà es va tenir els drets de, com a idea de fer un espectacle i teòricament doncs hauria de cobrar uns royalties,
sí.
Però al final parlava amb una advocat, va dir, si has d'anar darrere totes les discoteques, darrere tots els grups de teatre, així que fan això, t'hi passaràs la vida i vaig desestimar-ho, però sí, la primera idea va ser a partir d'un dia que vaig veure a la televisió els bombers d'Amsterdam, allà a la plaça Dam, que feien una protesta, no sé per què, pel sou, suposo, una cosa d'aquestes, i van omplir tota la plaça d'escuma, gairebé amb 60 centímetres d'escuma, i vaig trobar tan bonic, que aquell, recordo que era un divendres, i l'endemà estava trucant als bombers de Barcelona per saber els proveïdors i tal, i vaig tenir la sort d'anar a una empresa de Minimax que el director i l'amo de l'empresa em coneixia molt perquè era un home molt aficionat al teatre i que li agradava molt la sarsuela i l'òpera i tal, i es va, bueno, volcar a ensenyar-me tots els secrets d'aquestes màquines i així. I llavors amb 3-4 persones més vam viure l'experiència d'anar a descobrir que es podia caminar per dintre l'escuma, que es podia respirar si ho feies bé i sabies com expulsar i trencar les bombolles que podien anar cap a la cara, i bueno, en fi, unes coses, com fer córrer la pirotècnia per dintre l'escuma, que llavors l'agafava el color de la pirotècnia i a sobre feia, sortia bufarades de fum, talment com si fos un volcà, no? I a partir d'aquí va sortir una obra molt càlida, molt mediterrània, molt innovadora a nivell de formes, que ja et dic que va guanyar doncs, el primer premi d'espectacle al carrer Festival de Sitges l'any 85, i ja ens vam anar aquí a Barcelona, vam estar a Passar el Rei, vam estar a Granada, vam estar a Madrid, vam estar a l'Universitat Mendes y Pelayo allà a Santander, vam estar a Pamplona, a tots els festivals d'Espanya, i llavors a França. Durant 4 anys vam anar voltant pels grans festivals d'Europa, coincidint sempre gairebé doncs, amb els comedians i amb la Fura dels Baus, no? I que érem les tres novetats en aquell moment, no? I llavors, doncs, fins i tot recordo el festival de l'AIA, que ens hi van fer anar 2 anys seguits amb el mateix espectacle, no? Per l'impacte que els va fer, no? I fins que llavors em vaig començar a cansar perquè doncs, tenia molta gent treballant i moltes coses i feia molt més d'empresari que no pas d'actor i de director i tal. I vaig dir que m'havia de plantejar un canvi de vida i tal, sobretot perquè els caps de setmana també veia els meus nanos, clar, i encara eren petits, vull dir, encara estava temps de poder-los disfrutar, amb 7 o 8 anys. I llavors va ser quan vaig anar dient a la meva gent doncs, que aniria plegant, que quan s'acabés una obra, que no en faria més, i que volia canviar una mica de línia. I va ser com vaig començar a fer, doncs, l'encàrrec de TV3, els guions de les aventures de Pol Nord, que es van fer 13 capítols.
Que a partir d'allà suposo va néixer una mica Pirena, no? Amb el Chau, no?
Sí. A partir
tot va lligat a la teva vida, eh?
Sí, que abans, de tota manera, havia fet doncs, els 100 i pico capítols, 100 i escrits de capítols de l'Oriana Molls.
Que era l'Indiana Jones a la catalana o què era l'Oriana Molls?
Sí, una mena de cosa així, sí.
Perquè tenies també un encàrrec, no?, de localitzar un tresor i tal.
Sí, l'Estàleg de Bronze. Però abans havia fet 26 capítols d'una sèrie que se'n deia Pobles i Llegendes, que anava pels pobles i la gent m'explicava, els nens m'explicaven les llegendes, llavors entre ells i jo representàvem, que era una cosa així molt senzilla, gairebé sense pressupost, però que era molt autèntica. No?
Bueno, és un país en la motxilla, però sí. fet fa 20 anys.
Això. Ah, això, exactament. Sí,
una mica has estat pioner en tots els àmbits, i a més has estat en companys, ja dic, Joan Miró, evidentment, de l'Àngel Cunyalons, del Ricard Reguant, i òbviament també amb homes televisius com el Miki Moto, amb el que també veu fer llavors una reversió ja en l'àmbit de la naturalesa, no? Que això ja va ser ja el sumum. Jo imagino que a partir d'aquí ja no sé què més es pot inventar, no?
Sí, home, la Capitan Siam tenia una cosa, per entre altres coses, que era una barreja doncs, de Robin Hood i de Superman de tercera sí. divisió, perquè el meu cos no donava per més, no? Però
el Déu-n'hi-do com et cuides per això, eh?
No, però el que sí és cert era doncs, que va ser la primera vegada que es va barrejar sentit de l'humor amb medi ambient, no? Mm. I això sí que era nou, perquè sempre sentim a parlar del forat d'ozó, de no sé què...
Molt tremendista era l'imatge que donàvem, no?
Sí, i en canvi amb el Capitan Siam doncs, va fer fresca, quotidiana, amb un petit consell, sense voler perquè m'has un petit consell cada dia, van fer 78 capítols, també és cert, no? Però un petit consell cada dia que acabava sempre doncs, amb la frase típica dels petits canvis són poderosos, no? I com deia un dia a La Vanguardia, doncs bueno, en broma, diu que això va canviar doncs, el 22% de la conducta de molta gent amb els hàbits quotidians, no? I a l'avui també ens va parlar d'un 19-20%, vull dir que va ser una història en aquell moment pensada maca, i com ho va proposar el Miki Moto doncs vaig trobar doncs, que era una idea que també ja lligava, perquè ja portava en aquests moments 3 o 4 pirenes fetes, no?
Sí,
i
sí.
Ja lligava també amb aquesta nova orientació. No?
És a dir, pioner en el teatre, pioner a nivell doncs, de també evidentment, com la norma podien dir-ho, no? Pioner a l'hora d'educació social dels catalans, pioner a l'hora de muntar esdeveniments publicitaris esportius, que és el que aspiren en definitiva, a partir de llavors hem vist molts més esdeveniments en televisió. Ara si diguessin, ara plegues de tot i canviaries, què faries? Quina altra història se't passa pel cap per dir això es podria inventar o es podria dissenyar i seria un èxit?
Home, la meva obsessió és envoltar-me d'un bon equip de persones i no haver d'anar tan de bòlit com he anat alguns anys de la meva vida. Però que si és cert és que potser reiniciaria una cosa que ja vaig fer doncs, a nivell de documentals, doncs, tant a Kamchatka, a Sibèria, l'any 91, com a l'any 94 a la Patagònia, com a la Terra del Foc, és a dir, tornar una mica en aquesta línia, però la feina que faig m'agrada molt, tot i que té els seus moments futurs, com tot, més bons i més dolents, com totes les coses que, amb les quals has de lluitar. Pirena té, aquest any farà 16 anys, és molta història, forma part de la vida de molt jovent que ens va conèixer ja amb el Club Super 3 i amb molts concursos que lligàvem, com aquest any també, doncs que fem un... I cada any és un plantejament nou. També hem introduït un element nou, que és doncs, això que t'explicava dels alliberar animals salvatges que han estat curats. Tots són ingredients que et van fent, o la poesia, que et van fent que el producte vagi agafant vida i el vagi renovant sempre, sense perdre mai de vista, doncs, tant des l'àmbit de Club Super 3, amb 700.000 associats, com la gent doncs, que estima els gossos, la gent de muntanya, la gent de la neu, la gent ecologista... sempre hi ha coses, no? I sempre hi ha coses que pots millorar, hi ha coses que la gent doncs, valora més i menys, coses que pots tenir crítiques i coses que pots tenir elogis, però en principi crec que sóc una persona molt, molt, molt afortunada i toco fusta ara mateix perquè no canviï la sort.
Sempre has fet el que has volgut, una mica, no? O el que més t'ha agradat sí. En cada moment, no?
Sí, el que passa que he après també que de les il·lusions, per materialitzar les il·lusions, els projectes, els somnis, necessito un gran esforç, llavors això he d'aprendre a compartir-ho amb tot un equip al costat. Ara sembla que tinc un bon equip, hem introduït dues persones noves doncs, dins del nostre grup de treball i ara és com puc pensar també en somiar noves coses perquè sé que ja no he d'estar llavors en el dia a dia de la realització d'aquestes coses que és de vegades el que crema molt, no? I en aquest sentit estic, no puc res més que agrair a la vida la sort que he tingut, sobretot per la meva dona i els meus nanos i la família que tinc. No?
Tens la dona i la Júlia col·laborant amb tu. De fet, no sents una miqueta una espineta de dir, a mi m'agradaria possiblement que el Pere hagués seguit una mica la feina doncs, dels mitjans audiovisuals. El que passa que no sé què és més maco per tu, si ser avi o ser pare d'una persona que segueixi la teva vida, no?
Home, el Pere té un esperit molt aventurer, no? Potser sigui una part d'herència meva, i és un noi que ha estat 4 anys voltant pel món, que ha estat un any a Austràlia, un any per Àsia i llavors per Sud-amèrica i tal, i que, bueno, arreu d'això, doncs, mira, va conèixer una noia japonesa, i ara seré avi d'un nen o nena, no ho sabem encara, català-japonès, japonès-català, que fa molta il·lusió, vam estar a casa seva l'altre dia, bueno, aquest setembre, i no, jo crec que el Pere és un nano que coneix profundament Pirena, que ha estat molt temps i molts anys de la seva vida cuidant els nostres gossets, que en tinc 15, i donar-los menjar i netejar-los les caques i tal. I des d'aquí fins a ser una excel·lent càmera d'aventura com és, doncs ha fet de tot en Pirena. Llavors vol dir que el dia que per alguna cosa es volgués reintegrar dintre Pirena, segur que té un espai per ell, per sentir-s'hi bé i còmode, no, diguéssim. I la Júlia, doncs, també, que a més està estudiant doncs, publicitat i relacions públiques, vol dir que ja lliga també una mica amb tot això. I, doncs, per exemple, aquest any doncs, ella farà tots els dissenys dels cartells i tal, perquè he vist realment que amb coses que m'ha ensenyat, doncs, que té idea, de veritat, no? I, bueno, doncs, potenciar aquests valors. Al cap de fet, 24 anys ja li toca, també, no?
Ara que em parles de valors, durant l'entrevista, tots els oients d'Ona Codinenca s'han adonat, evident, no?, que el Pep, doncs, aposta pel mestissatge, per la llibertat, per l'ecologia. Llavors, en aquest sentit, una mica els símbols, i més doncs, donat això, no?, que ets capaç doncs, d'apreciar una persona que visqui en una altra punta del món, que tingui doncs, una relació amb persones de races diferents, en aquest sentit, més que banderes, més que símbols, tant a nivell religiós com a nivell polític, tant que es parla ara en aquest sentit, a tu t'agrada més, imagino, parlar de sentiments de cor, no?, més que de vista.
Sí, a veure, jo sóc una persona no?, d'esquerres de tota la vida, i m'hi sento, no?, i he votat sempre en consonància, però el que sí que tinc clar és que, a veure, em sento català i em sento del món, i quan estic a França i estic amb uns amics francesos i afortunadament parlo la llengua seva i puc, em sento francès, i quan estic intentant solucionar algun problema d'algun noi de Bolívia o tal així, doncs em sento d'allà. Vull dir que en aquest sentit aposto més en la meva decisió personal per ONGs que no pas per partits, per dir-ho d'una manera, tot i que doncs, crec molt seriosament en el dret i en l'obligació ètica que tenim tots d'anar a votar, tant si votes en blanc com si votes un lloc o l'altre, perquè ens hem passat molts anys de dictadura i els que no l'hem tingut durant molts anys sabem el que costa aquesta normalitat que molt jovent no en fa ni cas perquè ja la té, no?
Clar.
I en aquest sentit doncs, tinc aquesta visió bastant àmplia del món, de que no és just que per haver nascut sense tu haver fet res ni cap mèrit, d'haver nascut en un lloc com un altre, se't consideri d'una manera o d'una altra. I s'ha de valorar la gent pel que ells valen, no? I generalitzar sempre és molt dolent. I els catalans, que els catalanes, o és que els madrilenys, o és que els francesos, o és que els andalusos, a tot arreu hi ha gent tan diferent com són diferents els gossos que ens sembla tots iguals, no? Jo tinc 15 gossos i cada gos és una individualitat, cada gos té un caràcter, una manera de fer, una manera de relacionar-se, una posició social dintre el grup, tot exactament. I amb les persones és el mateix, tots som diferents. Mira aquí, quan diuen els catalanes, quan no hi ha gent molt pobra a Catalunya, no hi ha gent que està en la indigència i en la misèria. O es pensa que els catalans tots som rics que volem prendre diners d'aquí o d'allà, no? Hi ha de tot, com a Madrid. A Madrid hi ha gent magnífica, gent, a més, que vota partits progressistes i que vota partits que ara estan recolzant l'Estatut. Vull dir que hi ha de tot com a tot arreu. I París i Madrid va ser de les ciutats que es va resistir més al feixisme durant la Guerra Civil Espanyola, vull dir, una pila de baixes, vull dir que hi ha un rerefons que no es pot mai menys valorar, no diguéssim, i entendre que el que importa de veritat són les persones i no ni les nacionalitats ni els credos, no?
Doncs aquest és el plantejament del Pep Parés, la seva història, el seu present i el seu futur és que el veurem d'aquí 4 dies pel poble perquè sol puja per Sant Feliu de tant en tant. Pep, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies a tu, Jaume.
Doncs aquí ho deixem. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres una nit més, dimarts, des d'Ona Codinenca. Això ha estat la cita cegues, avui amb el Pep Parés. Fins la propera. Sick of living in the morning with the night you gave away. So now I'm gonna take that all that I can get. With those angel eyes you make sense. Sins all the time. Say I'm gonna stay home and away. Well, when I said I'd catch you when you're falling, I'd have my whooping rag. I'm in my heart.
Say I'm gonna stay.